Hola, sóc en Martí Gironell. Benvinguts a aquesta ruta per Besalú que us permetrà recórrer i veure el poble a partir dels escenaris principals de la novel·la El pont dels jueus. És una novel·la que vaig escriure per donar-me resposta a dues preguntes que em feia des que tenia 14 anys, quan llavors feia de guia turístic per aquests carrers del poble. L'una era qui havia construït aquest pont tan conegut que desperta tanta admiració i que ha portat i porta encara centenars de milers de visitants des de fa anys ja a Besalú. I l'altra pregunta tenia a veure amb l'època. Com era aquella vila comtal que havia vist aixecar una obra d'aquestes característiques? I veto aquí que m'hi vaig posar després de documentar-me, vaig vestir una aventura medieval que no només servís per veure com es construïa el pont, sinó també per veure com s'aixecava un pont d'entesa entre cristians i jueus en un moment històric complicat. I vaig trobar el document que testimonia que l'any 1316, Besalú, la vila reial de Besalú, contracta els serveis d'un mestre d'obres provinent de Perpinyà, Pere Baró, perquè reconstrueixi el pont del segle XI, que ha quedat malmès. Quan arriba a la vila, a Baró se li dona un manuscrit que va escriure el fill del primer constructor del pont, perquè així pugui saber quines van ser les vicissituds que van envoltar aquella construcció. I nosaltres llegim també el que va passar al costat de Pere Baró. Això vol dir, doncs, que esteu a punt d'emprendre un viatge en el temps fins al Besalú medieval, aquell Besalú que també us descobrirà els secrets que atresora el pont. I ho fareu de la mà d'Itram, el fill del primer constructor del pont, que sabem que venia de la Llombardia perquè era un magistri com a Chini, un mestre d'obres de la diòcesi de Como que treballava sovint per la Santa Seu. I en aquell moment, el nostre comte, el comte de Besalú, Bernat II de Tallaferro, hi anava sovint a Roma per reunir-se amb el Sant Pare. I en una d'aquelles anades i vingudes al Vaticà, resulta que es va emportar un nom, el nom i el contacte de qui li faria el pont que havia de ser l'inici de la fortificació de la vila comtal de Besalú i que també tindria, doncs, podríem dir, característiques defensives per Besalú. Prim Llombart i el seu fill, Itram, arriben a Besalú després d'un llarg viatge i entren a la capital del comtat pel portal que baixa pel carrer principal, el que ara coneixem com el carrer Major i que teniu justament aquí, com aquell que diu, desembocant a la plaça on arrenquem aquesta ruta, aquest itinerari, una plaça, per cert, on s'ha celebrat des de temps immemorial el mercat. L'esclat de vida que el rep és extraordinari. I no només això, d'entre tots els impactes emocionals que rebrà Itram, n'hi ha un que el captivarà per sempre més. Veurà Jezabel. I si l'itinerari arrenca aquí, sota les voltes de la plaça Major, és perquè tindreu una perspectiva immillorable d'aquesta escena. L'activitat amunt i avall del carrer era frenètica. Carros plens de sacs, pagesos amb sàrries carregades de gra, dones traginant cantis plens d'aigua, algunes pujaven cistells, d'altres baixaven amb alguna peça de viram a les mans. La vida que es respirava als carrers contrastava amb la mort que Prim Llombard i el seu fill Itram acabaven de presenciar i que havien deixat enrere amb aquell home penjat en aquella alzina, el que després coneixerien com el Camp de les Forques. Van baixar del cavall i van trepitjar per a primera vegada la terra que els acollia, la que seria casa seva els pròxims anys. Amb les regnes a la mà passejaven per aquell carrer ample que quedava estret per la majoria de comerços, tallers i botigues que n'ocupaven un bon tros per muntar la parada i oferir la seva mercaderia. Els faltaven ulls per assaborir i per absorbir tot el que veien. I transitava gent enfeinada, carregada, amoïnada i capficada. Alguns els miraven, d'altres senzillament els ignoraven. S'anaven internant en aquell teixit bigarrat de colors, olors i sons que eren nous per ells. El martelleig insistent del ferrer s'encavalcava en una conversa pel preu d'un ànec perfumada amb l'olor intensa de les espècies que sortien d'uns grans bols fets amb el tronc d'una olivera del temps dels romans que unes glaçades van matar i dels cabassos de la parada de l'apotecari. Un espectacle embriagador pels sentits mentre es capbussaven en un mar de sensacions que els quedarien per sempre més gravades a la retina. El so irós d'un flabiol planava com una alenada fresca per l'aire calent, embafador i saturat d'olors del mercat. Un captaire feia ballar els gossos i la mainada amb la seva música enmig d'aquell remolí de gent. No li prestaven gens ni mica d'atenció, atrafegats com estaven amb les seves obligacions. Era una melodia senzilla, sense complicacions, però, malgrat això, es feia escoltar. Les notes saltironejaven pels caps de les criatures, nens raquítics, magres, vestits amb parracs i descalços, cara bruts, però amb un somriure net i una mirada brillant. Corrien esvalotats i despreocupats, jugaven al mig de la plaça com si fossin al vell mig el ball de Palau. No hi havien estat mai, però es feien unes reverències i adoptaven uns posats que no eren gaire diferents dels que es devien veure a la sala gran del castell quan el comte convidava la flor i la nata del comtat. L'escarralenc Flabiol va quedar estroncat de cop pels renills dels cavalls de la guàrdia comtal que van passar esperitats pel mig de la plaça. Amb l'embranzida, es van endur per davant sense cap mirament un dels gossos que acompanyaven el Flabiolaire. Ítrem va pensar que així com va ser un gos el que va rebre, hauria pogut ben ser un d'aquells nens que s'agombolaven al voltant del músic. Per uns instants, tot va quedar aturat, suspès en el temps. Però de seguida, la insistent activitat va continuar el seu curs. Només el músic jeia desconsolat i plorós en una banda del carreró on havia anat a parar el gos i el seu cos, ullós i esbudellat. El terra del carrer era una pasta de fang i de fems i pasturaven despreocupats a tot l'enrenou del seu voltant gallines i uns quants porcs. En van haver d'esquivar un parell que els ensumaven les cames. S'alimentaven de les deixalles que trobaven, peles de cebes, fulles d'enciam, de bròquil o de col que havien caigut d'algun cistell o que directament es llançaven des de les cases. De vegades, però, tenien una altra funció i passava algun funcionari a recollir-les per fer-les servir d'adob. Caminaven entremig de parades d'armes, de peces de cuir, de teixits de llana, de formatges, de vi i d'oli i també de sal, de castanyes, d'herbes remeieres, d'objectes de corall. Ítrem es veia incapaç de calcular la quantitat de parades i taules de venedors que hi havia en aquella esplanada que s'obria al final del carrer, però fàcilment devien superar el centenar. La majoria no eren res més que un senzill taulell de fusta, també n'hi havia de ferro, muntat sobre les gàbies dels animals que venien o tenien uns cavallets que aguantaven senzillament la mercaderia. Alguns d'aquests taulells ja eren fixos perquè eren de pedra. Hi havia taulells de fusta que estaven enganxats a la paret gràcies a uns petits garfis que s'agafaven a unes argolles que hi havia a la paret. D'altres eren un senzill tendal de robes filagraçada que s'aguantava amb unes canyes inclinades i clavades a terra amb unes estaques i unes cordes. Al centre de l'esplanada hi havia una menjadora amb farratge i els cavalls hi enfonsaven el morro mansament, brandaven la cua i escombraven l'aire de mosques. Enmig d'aquell mercat, de les ordres, dels regatejos i els crits d'ofertes de compra i de venda, Ítrem la va veure. Es distingia d'entre un grup de 5 noies, les seves germanes, després va saber. Els seus ulls la van discriminar immediatament i de cop li va fer l'efecte que en aquella plaça no hi havia ningú més que ells dos. Es va oblidar de la resta. Brillava com una joia enmig d'un munt de bijuteria. Ella va deixar el cabàs a terra i va arquejar lleugerament el cos cap enrere com la lluna quan està decreixent i al mateix temps va aixecar els braços prims i envernissats que li van quedar al descobert de la brusa blanca de cotó per agafar-se els cabells. Intentava fer-se una cua de cavall amb una cinta vermella, lluitava per lligar i controlar els rínxols negres i desbocats de la cabellera que brillava amb el sol. Només la veia de perfil i en fer aquest moviment els pits li tibaven i empenyien amb força contra la tela blanca del vestit que cobria el seu cos, com si volguessin sortir uns pits ferms, turgents, deliciosos com una magrana que ell s'imaginava assaborint algun dia com si queixalés delicadament uns préssecs. Es va sorprendre a si mateix de tenir aquells pensaments, però era el que sentia en veure-la. Amb la cua feta, la noia es va girar i en veure'l li va dedicar un somriure i un bon dia amb un cop de cap. Ell els hi va tornar amb un lleuger cop de cap també i un altre bon dia amb tan poca traça que va pensar que més li hauria valgut estar-se quiet i callat. Es va envermellir no tan sols per la seva poca gràcia natural, sinó i sobretot pels pensaments que havia tingut només de veure-la, com es recollia els cabells. I es va girar d'una revolada cap a la parada de roba on el seu pare regatejava amb l'amo. Havien vingut lleugers d'equipatge amb la intenció que el viatge no fos tan feixuc. Ja comprarien el que necessitessin un cop a Besalú, havia dit el pare. I es van firar. Van comprar calces, camises, armilles de lli i de llana i sabates i fins i tot unes capes de sarja de llana, una fina, molt, molt fina tela, prima, però resistent, els va dir el mercader. Resistent a l'aigua i que, en dies de molta pluja, l'escopia, segons els va dir aquest comerciant amb ganes de vendre. El seu pare, per convèncer-lo, que estava fent una bona adquisició. Les sabates eren de pell i les soles de feltre. Una bona manera d'aprofitar el material que sobra dels talers, amic meu, aquest feltre que ha estat ben premsat i ben cosit, això us farà una sola ben resistent. Us hi poseu uns cordons de pell o de cànem i anireu ben calçats tot l'any. Era la xarmeca d'aquell mercader. El seu cap, però, no parava de pensar en aquella noia. En aquell moment la va tornar a veure. La noia escoltava amb un posat reverencial com li parlava un home que la va agafar de bracet i tots dos van caminar plegats cap a una de les tres sortides de la plaça del mercat. No feien cap a fora muralles ni cap al carrer del Portalet, anaven en direcció contrària, cap al que després va saber que era la part de la vila on s'havien establert els jueus. Noi! Desperta't! Li va dir el seu pare. Ítrem havia quedat embadalit i amb la mirada perduda darrere aquella parella que se n'anava cap allà on vivia la comunitat jueva. El seu pare li havia fet petar dos dits davant de la cara de pa de ral i li va passar la mà per davant del rostre inexpressiu i amb la boca oberta i al final el va mirar fixament als ulls. Ep, Itram, ei, que estàs embruixat, què tens? Va exclamar. Re, va respondre-li, com si s'acabés d'aixecar de dormir. Ja t'espavilaràs ara, ja. Té, va, ajuda'm amb tot això. I li va donar uns embalums i uns farcells que no podia traginar-los tots sols. Van carregar el que havien comprat a mercat i van enfilar al carrer que els havia de portar al castell. El pare tenia la intenció de presentar els seus respectes al comte per començar com més aviat millor la construcció del pont i la resta d'obres que li poguessin encarregar. Aquesta és l'arribada d'Itram i el seu pare prim a Besalú, amb tota aquesta primera injecció de vida i sobretot després d'aquesta connexió inesperada amb Jezabel. Ara continuarem i ho farem pel carrer del Portalet, aquest carreró estret que hi ha darrere d'aquest immens plataner que teniu aquí al davant. Acompanyeu-me, el baixarem i ens situarem, atenció, al capdavall on, si bé no tenim mai constància que hi hagi hagut el que us explicaré que hi ha, si ens aturarem és per veure com es complica la trama de la novel·la a propòsit de la conxorxa que es comença a teixir justament en aquest punt del carrer del Portalet. Som-hi!